Totes les seccions i col·laboradors del Penedès en Xarxa tenen el seu podcast, els podeu recuperar, però aquesta secció, com que s'ha de mastegar, s'ha de pair lentament, potser és encara més indicada per recuperar en format podcast. És el Feinejant amb Filosofia, a càrrec del Pere Martí, a qui saludem. Bon dia.
Molt bon dia.
I en directe sempre, evidentment. Escolteu-nos i païu tot allò que anem escoltant.
Per alleugerir el matí.
Això mateix. Per desengreixar una miqueta aquest dilluns costerut.
Doncs, mira...
Què abordarem?
L'anterior programa vam dir que deixaríem per un moment l'actualitat aquesta més immediata per abordar temes més intemporals, que és el camp propi de la filosofia. Però, és clar, aquesta actualitat darrerament ha estat enfarcida d'esdeveniments que es fa difícil no fer-hi alguna referència o aprofitar per fer-hi alguna reflexió. I sobretot sobre una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció entre tots aquests esdeveniments, que és el debat que s'ha generat, un debat realment molt, molt intens i profund, sobre el dret internacional, que ha estat ben bé el centre de totes les discussions polèmiques i també pors i recels de cara al futur.
Cortesia del senyor Trump, una vegada més.
Del senyor Trump i de molts d'altres. Però bé, en aquesta reflexió prendré com a referència alguns temes que ja han comentat en altres programes, per exemple, molt recentment, comentant aquest llibre de l'Àlex Riri, L'era de Hitler, però algunes qüestions seran del meu entorn més immediat, coses que aquests dies doncs, he anat experimentant o veient. Per exemple, casualment, fa poc he vist una pel·lícula excel·lent que recomano, que és Nuremberg, de la qual, evidentment, hi ha una versió molt, molt anterior, dels anys 60, també recomanable, i en la que es fa una reflexió important sobre què significa la guerra, a què tenim dret o no els humans, entre altres qüestions també molt rellevants, com el tema de la banalitat del mal, en paraules de Hannah Arendt, etc. Cal recordar que els judicis de Nuremberg són el germen del que avui coneixem com a drets humans i dret internacional. Per tant, és una referència sempre interessant, fins i tot més que interessant. Però també em referiré a una cosa molt més actual, que és una entrevista radiofònica molt recent, en la qual uns contertulians habituals d'un programa de ràdio doncs, parlaven amb una exiliada iraniana. I la qüestió del dret internacional aparegué realment.
És inevitable.
Com a protagonista fonamental de l'entrevista. El contertulià més políticament correcte, tot i reconèixer, dirigint-se a aquesta exiliada, el caràcter dictatorial i sinistre del règim iranià, tanmateix no eximia el conjunt de les nacions del deure de respectar el dret internacional. I, per tant, que en cas que es portés a terme una acció contra aquest règim injust, calia fer-ho sota la cobertura d'aquest dret internacional i, en tot cas, si fos una coalició de països, sota el paraigües de la ONU i evitant sempre intervencions unilaterals i a esquenes dels organismes internacionals, perquè, deia aquest tertulià, això no podia sinó col·laborar a enterbolir encara més la situació i, en lloc de beneficiar els que ja patien repressió i opressió, doncs, encara perjudicar-los. L'exiliada escoltà atentament i respongué molt correctament que estava totalment d'acord que la guerra no és mai la solució. Ara bé, diu, li deia, el poble iranià fa 47 anys que pateix una dictadura despietada per part dels ayatolars, i especialment les dones. El poble ja s'havia revoltat en moltes ocasions, i específicament les dones, en un moviment molt recent, però el més recent de tot és un moment en què el poble iranià surt massivament al carrer i la resposta del govern és assassinar a 30.000 dels seus ciutadans.
30.000.
Bueno, aquestes són les xifres que ens han arribat.
Que circulen, sí, sí.
No, tampoc es cal donar-hi una... això de certesa, un certificat de certesa, però si no eren 30.000 i eren 20.000, és exactament...
El fet
exactament,
és el mateix.
És el mateix. Diu, tot això passa sense que la comunitat internacional faci gran cosa més que alguna declaració més o menys compungida i que les Nacions Unides i totes les institucions internacionals siguin incapaces d'arbitrar ni ara ni abans la més mínima mesura per protegir el poble iranià. Per tant, vist això, li continuava dient amb aquest contertulià. Fins quan? Quantes dècades? A més dels milions d'iranians que ja hem hagut d'anar a l'exili per salvar la pell, com jo mateixa, quants més morts, quants milers o desenes milers de morts haurem d'esperar perquè aquesta comunitat, aquestes institucions encarregades de vetllar pel dret internacional, compleixin el seu deure de protegir els drets humans i específicament els drets dels ciutadans iranians? Clar, aquesta pregunta no va tenir resposta.
M'ho imagino.
No va obtenir resposta i, tanmateix, amb els oïdors, aquella entrevista es va deixar un interrogant bastant punyent. Serveixen d'alguna cosa les institucions internacionals? És més, existeix realment el dret internacional? Pensant en això, després d'aquesta entrevista, vaig arribar ràpidament a una conclusió, que és que sí que hi ha un sector del dret internacional que funciona perfectament i que és molt eficient. És aquella part del dret internacional que regula els intercanvis econòmics i la responsabilitat de complir els contractes internacionals. Aquí, les organitzacions internacionals són molt eficients. L'Organització Mundial del Comerç, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional fan que tot aquell subjecte, sigui un particular o una nació, que no compleix els seus compromisos, sigui castigat. I si no compleix les sancions, és marginat absolutament del panorama internacional. I tots tenim a la memòria un cas bastant proper, que és el de Grècia. Quan els seus dirigents van voler enfrontar-se amb aquests organismes, perquè en la seva opinió, i segurament en la de tothom, actuaven de forma injusta en Grècia, i van acabar havent d'acceptar les mesures més draconianes encara que les que inicialment havien impulsat la seva protesta. Per tant, funcionen. I funcionen molt eficaçment.
Com un rellotge suís.
No fallen. De fet, podríem dir que la Tercera Guerra Mundial ja està en marxa de fa alguns lustres. El que passa que no és una guerra de conquesta de territoris, és a dir, una guerra política o militar, sinó que és econòmica. Hi ha una guerra total pel control del comerç mundial entre, bàsicament, Estats Units i Xina, amb alguns actors secundaris. Aquests dos lliuren una batalla a mort per aquest control i alguns episodis de conflictes militars o polítics sembla, aparentment, almenys, més aviat peons tàctics en aquesta guerra comercial. Una guerra tercera que podríem ampliar amb una quarta, que és la guerra pel control de la IA i tots els desenvolupaments tecnològics que hi ha al seu voltant. Però això seria un altre tema i avui hem dit que ens preguntem si han existit realment mai els drets internacionals.
Mai. La pregunta és si han existit mai.
Mai.
No ara mateix, amb
no,
Trump, sinó mai.
Un dret internacional al·legat constantment per tots els països, però que a vegades fa la feta que no està més que una efectista coartada per aconseguir fer passar millor els interessos egoistes de cada part. O perquè l'opinió pública doncs estigui contenta i enganyada, o per poder-los instrumentalitzar per usar-los contra aquells que suposaven els meus objectius. En aquest terreny ens vindrà bé fer una distinció que en aquest programa ja hem fet alguna altra vegada, relativa al dret, que és la diferència entre el dret nominal i el dret efectiu o real. Nominal vol dir que està realment recollit en alguna legislació, és a dir, que seu nom i figura, d'aquí nominal, però que aquesta legislació, tal com està estructurada, no garanteix realment que aquest dret es pugui exercir. En canvi, efectiu o real vol dir que, a més de figurar en la legislació, aquesta estableix els mecanismes necessaris perquè aquest dret realment es pugui exercir. I aquest mecanisme és senzill. Hi ha d'haver algú que assumeixi el deure de garantir aquest dret. Si no hi ha aquest deure per part d'algú, el dret queda com a purament nominal. Posem dos exemples molt senzills del nostre entorn proper, el dret a l'atenció sanitària i el dret a una vivenda digna. Tots dos recollits en la nostra Constitució.
Per tant, nominals.
Com a drets molt...
sagrats.
Molt importants.
Sí, sí.
Tots sabem que el primer, el de l'atenció sanitària, és un dret que realment tothom pot exercir. Per què? Perquè justament l'Estat assumeix el deure, l'obligació de prestar aquest servei a tots els ciutadans. En canvi, el dret a tenir una vivenda digna, doncs resulta que ningú assumeix el deure de proporcionar-te una vivenda digna si tu no te la pots pagar. De fet, no assumeix el deure ni de proporcionar-te una vivenda. Ni digna, ni indigna. Per tant, dir que en aquest país tenim tots el dret a l'habitatge és el mateix que afirmar que tots tenim dret a ser metges o futbolistes. No està prohibit. O, en el millor dels casos, la legislació ho reflecteix com un desig aspiracional. No? Seria molt bo que tothom tingués dret a l'habitatge. Però què hi farem? Potser en el futur. En el cas del dret internacional i dels drets humans ens trobem una mica amb el mateix. Són drets nominalment reconeguts per tothom, quasi bé tothom, no entrem en detalls, i també per a tothom. Però, a diferència del que passa, com hem vist, en el cas del comerç i els contractes, aquí no hi ha mecanismes previstos perquè es compleixin. En el moment de construir tot l'aparell institucional que havia d'acollir l'estructura jurídica necessària per garantir-los, els fundadors ja es van cuidar, amb el dret de veto en el Consell de Seguretat, i es van cuidar que en cap de les decisions basades en el dret internacional i en la defensa dels drets humans això els pogués realment perjudicar o se'ls pogués girar res en contra. Aquests aliats, que van ser els fundadors d'aquesta estructura jurídica, es van reservar aquest privilegi just després d'acabar de lluitar contra un enemic comú. I llavors semblava una cosa normal, perquè eren els aliats. Però tot just esclafat el monstre nazi, immediatament ja va començar el conflicte entre ells. I no només el conflicte, sinó fins i tot la guerra oberta. Per tant, d'un bon començament, l'ONU ha estat emmanillada en la seva capacitat d'incidir realment en els conflictes mundials i en els casos de vulneració de greus casos de violació dels drets humans que afectessin, evidentment, a les grans potències, és a dir, pràcticament tots. Perquè o els afectava directament o afectava a peons d'aquestes grans potències en la geopolítica mundial. Això a banda dels escàndols que han envoltat moltes vegades la intervenció de les seves forces, diguem-ne, de pacificació, els anomenats cascos claus, que això també, déu-n'hi-do.
Però sí, aquí, perquè s'han cobert de glòria molts països.
Sí, però aquest seria un altre terreny. Per tant, en la pràctica, quin paper han jugat aquests drets humans, aquest dret internacional, doncs més aviat un paper de referent moral, de model teòric, on tots ens hem pogut emmirallar per jutjar si allò que passava al nostre voltant doncs era correcte o no. Per tant, han jugat el paper de drets nominals, no efectius. Què passa, però, ara? El que es discuteix, però, no és si són drets nominals, això ja tots hi hem arribat a estar d'acord, sinó fins i tot si aquest paper de valors referents, d'aquests valors teòrics, models, més que no pas drets efectius, això no s'està tornant més aviat contraproduent. I doncs, contraproduent els drets humans. Home, quan aquests models, aquests referents, mostren tanta distància, aquests referents morals, amb allò que es dona en la realitat, apel·lar a ells cada vegada sembla més una broma macabra. És a dir, el cinisme i la hipocresia arriben a unes cotes que són inassumibles. Continuar apel·lant al dret internacional per massacrar els que no ens venen de gust, i això fer-ho una i una altra vegada, doncs ens porta a aquesta situació. Alguns ben intencionats temen que si s'enfonsa aquest últim decorat de l'obra, la tramoia que quedi al descobert sigui tan sinistra que entrem en una època de caos i disbauxa. Com ens adverteix Hobbes, senyor Thomas Hobbes, A la que deixa de tenir el morrió posat, la humanitat no passa ni un segon que no mossegui els altres. Ara bé, si som una mica més realistes, la política internacional ha sigut tan diferent amb aquestes institucions vigents que abans d'aquestes institucions entressin en funcionament?
Si no m'ho penso, et diria que sí, que hi hauria d'haver diferència, no?
Durant aquesta època no hi ha hagut guerres, invasions, massacres, genocidis, cops d'estat teledirigits. I això és tan diferent del que passava abans?
Igual, abans que després.
Els poderosos no han continuat imposant la seva hegemonia?
Com sempre.
En plena època d'estabilitat, en la màxima pujança de l'estat del benestar, tots vam veure corpresos, aquesta va ser personalment una de les primeres, més impactes, no?, que vaig rebre des del punt de vista polític. Tots vam veure com es produïa l'assassinat teledirigit pels Estats Units d'un mandatari escollit democràticament, tot el seu govern i els seus partidaris, a Xile. Un 11 de setembre. Per tant...
Què ha canviat, no?
Què ha canviat. Fem una mica d'història. Molts dels nostres referents històrics, Alexandre el Gran, Juli César, Napoleó i els grans monuments, com les piràmides de Gizeh, la Gran Muralla Xinesa, no són manifestacions despietades de poder, aquests referents, als quals s'han sacrificat milers i milers de vides que en aquell moment tenien, pràcticament no tenien cap més rellevància de ser un número necessari per aconseguir la grandesa del líder o de la nació. Però aquests referents són un objecte de memòria i culte en la nostra cultura. A què retem culte i admiració? A la seva, el seu respecte pels drets humans? O a la seva capacitat de prescindir-ne olímpicament de cara a obtenir allò que eren els seus objectius? Fixa que ni els més integristes de l'anomenada cultura woke es veuen en cor amb aquests referents. Demanen que reescrigui la història dels negrers, que es tornin a escriure els contes i les tradicions orals tradicionals. Però no he sentit a ningú, a cap d'ells, qüestionar que aquests referents han de ser abandonats i criticats per haver estat absolutament indiferents a la vida i als sofriments humans. Per tant, això està en els fonaments de la nostra societat. Tampoc ens ha d'estranyar, doncs, que, tot i que alguns ens sorprenem que dèspotes com Putin o Xi Jinping ens captivin, no?, i generin com una espècie d'admiració, perquè són capaços per passar per sobre del què sigui i de qui sigui per obtenir els seus objectius. El que passa és que els dèspotes actuals s'han d'enfrontar amb una cosa realment nova, aquesta sí que és nova, que és l'extraordinari valor de la vida individual. Això abans no existia. Les vides individuals no tenien cap mena de valor. Però des del moment que l'individualisme ha esdevingut la ideologia dominant d'Occident, l'individu ha esdevingut un valor absolut. Amb les seves paradoxes, ara, amb la guerra de l'Iran, hem vist, no sé si anomenar-la, però bé, amb aquests fets bèl·lics al voltant de l'Iran...
Conflicte, és més neutre.
Hem vist com l'administració nord-americana es començava a preocupar per la possibilitat de tenir alguna baixa. I van venir les primeres notícies, hi ha hagut potser 3 soldats, i això serà un problema per l'administració americana. 3 soldats. A la Segona Guerra Mundial hi va haver 60 milions. 60 és un nombre aproximat, eh? Però bé, ara en 2 anys de conflicte a Gaza n'hi ha hagut, segons es diu, 70.000. Una vida humana pot, o 3 vides humanes, mobilitzar tota una nació, i 70.000 són indiferents. Per què? Perquè són palestins, perquè són dolents, perquè no els veiem, perquè no ens hi sentim vinculats emocionalment. Aquestes paradoxes, evidentment, existeixen, però els moderns dèspotes, com deia, han de tenir en compte això, han de fer front a aquesta nova valoració de la vida individual, almenys amb aquelles vides individuals que ens sentim vinculats emocionalment. Perquè d'aquí és on sorgeix això que hem anomenat els drets humans i el dret internacional, d'aquesta valoració de l'individu, el senyor Alex Reedy ens ho deia, els nazis van cometre aquest pecat fonamental, que és deshumanitzar els seus enemics, convertir-los en coses que podien ser absolutament prescindibles. Un perill que els tecnooligarques algun cop hem denunciat que ens hi acosten. Però bé, potser em diràs, estem al final del programa i quan te'n sortiràs d'aquest exocac.
Sí.
Doncs mira, farem, parafrasejant un altre gran, el senyor Yuval Noah Harari. Diu, la humanitat en les seves obres es diu, ha anat avançant perquè ha estat capaç d'explicar-se històries que han aconseguit aglutinar i galvanitzar totes les voluntats de milions d'individus que ni es coneixen ni es coneixeran mai. A Occident ens vam explicar una història després de la Segona Guerra Mundial que ha tingut aquesta capacitat. Però ara aquesta història s'està esquerdant i ja no reuneix aquestes voluntats, ja n'aglutina, sinó més aviat genera conflictes al seu voltant. Alguns, com Fukuyama, que van predir el final de la història, és a dir, que ja no tindríem cap més relat per explicar-nos mai més, han sigut testimonis que s'equivocaven. Ells mateixos han buscat alternatives. Han dit, no, aquella història tenia unes esquerdes, una escletxa. Hi ha solució? Sí, és clar que hi ha solució. Hem de trobar una nova història. I aquesta nova història, que ens ha de captivar i ens ha de fer sentir-nos identificats i reconèixer-nos de nou en aquesta història, no té per què tirar per la borda tot el que hem aconseguit. És allò de, per buidar ràpid la banyera, no tirem el nen, també. Que el fet de que els drets humans i el dret internacional no hagin passat de ser un decorat primorós on es desenvolupava el drama universal, o bé que la vida com a valor absolut de tant en tant desaparegui del radar en algunes circumstàncies, no significa que hi haguem de renunciar, que no siguin aconseguiments que val la pena mantenir. Tal com ara ens els estan explicant, ja no ens encanten. Per tant, hem de trobar una nova explicació. En molts moments es parla de que, més que a guerres polítiques o econòmiques, estem assistint a guerres culturals. I això és cert. Al final, nosaltres som animals socials, que vol dir animals culturals, i, per tant, en definitiva, una guerra cultural no és sinó un combat per imposar el meu relat, la meva història. I això és el que acabarà passant. I ara una història que ens tornarà a vincular els qui quedem o els qui quedin.
Sí, veus l'ampolla mig plena.
És que
trobarem
això,
aquesta nova història.
És que això és inevitable. Ara bé, cal tenir encert en la tria, perquè si aquesta història que ens acaba vinculant no té en compte que, a part d'individus, nosaltres som també els altres, això potser tindrà un futur curt, la història o els qui l'expliquen. Per tant, ull i enginy a l'hora de triar-la i potser en continuarem parlant.
I tornarem potser algun dia?
Crec que sí.
Hi haurà segona part. Pere Martí, moltes gràcies per aquest nou capítol del Feinejant amb Filosofia. Que vagi bé.
Fins la propera.